Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Europa no concedeix fons Next Generation per remodelar el nucli de Sant Martí d'Empúries. Sí, en canvi, que arriba una subvenció per consolidar les muralles exteriors de part de la Generalitat. Així ho explicava el regidor Martí Guinart al programa La Casa de la Vila d'aquesta setmana a Canal 10. És el tema amb el qual obrim l'informatiu d'aquesta tarda, l'informatiu de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'un dia com avui. La segona convocatòria participativa dels tallers del futur POUM de l'Escala afronta les noves possibilitats de les àrees de transformació del municipi. L'eix industrial de la Closa del Llop centra el debat d'una àrea oberta a molts projectes. L'Escala presentarà en societat el nou pla educatiu d'entorn, un projecte compartit entre tota la comunitat educativa per millorar l'educació i fomentar la cohesió social. Serà dimecres vinent a la sala d'actes de l'Ajuntament, 7 de la tarda, en un acte obert a tothom. Esports, en Rami Shakhdani és el jugador més internacional del Futbol Club L'Escala. Té 17 anys i juga amb el juvenil, però també practica el futbol platja i recentment ha estat convocat amb la selecció espanyola absoluta, amb qui ha guanyat la medalla de bronze a l'Aràbia Saudita. Recull d'agenda d'activitats i previsió meteorològica amb Sergi Corral completant l'informatiu d'una jornada en què ens arriben dies de molta calma i de bonança. El cel més serè i fresca de bon matí. Tot això al punt de les 6. Ara continua la Ronda de Mar, el magazín de mar de Catalunya. A les 6, l'actualitat local més l'espai alcaldia. Amb l'alcalde, l'entrevista setmanal amb l'alcalde Josep Bofill. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre que presenta l'Ali Giné. A les 8, els musicals. A les 10, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ara ens pots escoltar a qualsevol lloc per la web de radiolescala.cat i també per les aplicacions Mi Ràdio i Ràdio Garden.
Segueix-nos per Facebook, X, Instagram i el nostre canal de WhatsApp.
Ràdio L'Escala sempre.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ronda de Mar, una segona hora on ara anirem fins a l'Àfrica Occidental perquè un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona demostra que han disminuït el nombre de peixos, el nombre de colònies de peixos, i també estudia com ens afecta tot això. I després acabarem el programa d'avui amb el nostre col·laborador, amb en Joan Ramon Mendo, que ha portat un convidat especial per parlar d'aquesta espècie de camí de ronda que han de fer entre la Rambla Bassada i la Savinosa, i que està projectat i que ja hi ha una protesta pel dia 30, una cadena humana en contra d'aquest camí. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ronda Mar. I avui volem anar fins a l'Àfrica Occidental, concretament fins a Cabo Verde, però no per una bona notícia, i és que la sensació que tenen els locals és que el nombre de peixos ha disminuït. Ara, un estudi que ha fet la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Mayo Biodiversidade verifiquen que les poblacions de peixos han baixat considerablement. Volem conèixer més detalls de tot això parlant amb un dels responsables de l'estudi, André Colonese. Molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Heu corroborar això que ara comentàvem, no?, que han disminuït les poblacions de peixos en aquestes costes.
Sí, exactamente. Hemos realizado un trabajo en Cabo Verde, específicamente en la isla de Mayo, donde tenemos una estudiante de doctorado que está haciendo el trabajo de campo ahí en este momento, y hemos estado trabajando con la comunidad, con las comunidades de pescadores locales que ellos han documentado a lo largo de los 50 años de experiencia que varias especies están disminuyendo, también sus tamaños, y esto también se corrobora con los datos de los desembarques de la pesca, de las estadísticas oficiales de los últimos años.
Uh-huh. ¿De quines espècies estaríem parlant?
Varias especies, incluido principalmente garopas, pero también atuns, que son muy importantes para la vida de los pescadores. La atún aleta amarilla, por ejemplo, ha disminuido dramáticamente. Y esto es súper interesante porque su disminución es observada principalmente entre los pescadores más antiguos, los pescadores más expertos, que tienen entre 50 y 80 años, mientras los pescadores más jóvenes tienen una percepción de la disminución de varias especies, sobre todo del atún, un poco diferente. Y esto porque indica que tenemos un cambio generacional en la percepción de lo que es, de qué es la condición del pescado local, ¿no?
Ara parlarem d'això, però hem de dir que en aquesta zona la pesca artesanal és la que té més importància de tot.
Sí, sí, però pràcticament la pesca artesanal en Àfrica contribuye aproximadament a un 16% de la població costera, que són quasi 5 milions de persones, sea como empleo que como medio de vida, es extremadamente importante. En todo el mundo estamos hablando de unas 500 millones de personas que benefician de la pesca.
¿Cómo es pot explicar aquesta disminució? Perquè per una banda hi ha aquesta disminució de captures, però també per l'altra hi ha la disminució del tamany.
Sí, probablemente lo que nosotros creemos que esté pasando es que a lo largo de los últimos 50 años ha habido una intensificación de la pesca industrial. Sabemos que hay una intensificación de la pesca industrial, principalmente después de la Segunda Guerra, y que absorbe la gran parte del estoque pesquero que está en esta región del Atlántico, y así que este estoque que una vez llegaba a los pescadores costeros, que son principalmente pescadores que operan en la zona litoral, llega con un número menor de individuos, con una cantidad, con tamaños menores, o sea, el fenómeno que está afectando todo el planeta de la sobrepesca, de la sobreexplotación.
O sea, eso también afecta al seu tamaño.
Sí, absolutamente sí, porque hay una preferencia para la pesca, en la pesca industrial hay una preferencia para la pesca de individuos mayores, ¿no? Y luego, cuando estos disminuyen, hay una pesca que va, digamos, a interceptar individuos menores. Y además, la sobreexplotación significa que la población no llega a regenerarse como una población sana que no está sobreexplotada. Por lo tanto, individuos muy grandes son extremadamente raros. Y son, en muchas especies, son los más productivos y reproductivos.
¿Y cómo se explica que esta percepció, que els pescadors més antics percebeixin d'una forma i els més joves d'una altra? Entenc que també perquè els més joves tenen menys experiència.
Exactamente, es esto. Es porque prácticamente nosotros sufrimos de un proceso que se llama Shift Baseline Syndrome. Muchas veces nos referimos a nuestro ambiente con base a experiencias personales, ¿no? Entonces, piensa que una persona que ha pescado 80 años atrás y que ha vivido en un contexto socioecológico completamente diferente en relación a una persona que está pescando en los últimos 20 años, esta persona que pesca en los últimos 20 años está trabajando en un contexto que está altamente ya degradado, modificado, pero al inicio de su experiencia de pesca, para esta persona, esta es la referencia de lo que es, de lo que usa, digamos así, de modo personal para entender cuánto a lo largo de su experiencia las cosas están cambiando. Y esto ocurre en todos los sectores. En la pesca es algo súper, digamos, está súper documentado. Lo vemos en pescadores en las Américas, en Asia, en África, y los pescadores más experientes, más antiguos, tienen una idea del cambio ambiental mucho más profunda y mucho más diferente de la que tienen los pescadores más recientes.
Tenint en compte que heu recollit i heu pogut observar dades de fa 50 anys enrere i que heu pogut parlar amb la gent d'allí, com creieu que pot evolucionar tot això?
Bueno, antes de todo, yo creo que un mensaje muy importante de este artículo es que el conocimiento tradicional, el conocimiento de los pescadores, ¿no?, de sus observaciones, es un conocimiento extremadamente importante que tiene que ser integrado en las políticas pesqueras, en la política pública de monitoramiento, y etcétera. Entonces, la evolución lógica y natural es que se dé siempre más importancia a este tipo de información y de conocimiento que pueda complementar el conocimiento estadístico, científico, que hacen los cientistas y los tomadores de decisión.
Perquè aquesta disminució a nosaltres ens afecta també directament.
Bueno, sí, porque hay un gran mercado español que depende de los stocks pesqueros del Atlántico. Y, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un consumo de pescado altísimo. Estamos hablando de unos 40 kilos por cabeza al año de consumo de pescado. Es un consumo altísimo. Somos entre los mayores consumidores de pescado del planeta. Así que puede haber un impacto, seguro, si el trend de sobreexplotación sigue en las próximas décadas, habrá mucho menos pescado y el pescado que habrá será más caro, porque esto es otro tipo de información que hemos obtenido de los pescadores, que disminuye el tamaño, disminuye la cantidad, pero el precio del pescado aumenta, porque aumenta la demanda de un producto que es siempre más escaso.
En quin punt està aquest estudi? Ara comentaves que encara hi ha un estudiant de doctorat allí sobre el terreny. Què és el que us queda per fer per anar acabant?
Queda un poc més. Este article ha sido publicado en una revista que se llama Marine Policy y Thais en este momento está haciendo una evaluación de mudanza de la biodiversidad usando otros tipos de técnicas, con cámaras subacuáticas, etcétera. O sea, tenemos un par de años más de trabajo sobre ese tema.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns, André Colonese, responsable d'aquest estudi que s'ha fet des de la Universitat Autònoma de Barcelona. Seguirem en contacte per veure com evoluciona.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
En aquest programa ja n'hem parlat en alguna ocasió, canviem ara radicalment de tema, volem parlar de medi ambient i avui volem tornar a fer incidència al camí de ronda que s'ha de fer a Tarragona entre dues platges, entre la platja Rabassada i la Sabinosa, i per això tenim amb nosaltres ja preparat el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo.
Bona tarda, Marina.
I avui no ven sol.
Avui vinc molt ben acompanyat. Avui està amb nosaltres i ve en títol de president d'una entitat ecologista que està fent una feina molt bona, no només a nivell individual com a entitat, sinó també a través d'altres plataformes amb les quals hi està vinculada. Parlem del grup ecologista Tarragona i Terres de l'Ebre, que pertany a la Federació d'Ecologistes en Acció. I el convidat que portem avui per parlar d'aquest camí de ronda és el Víctor Álvarez, que tot seguit li donarem pas perquè ell és el president d'aquesta entitat i ens donarà més detalls sobre com s'ha coordinat tot aquest esforç col·lectiu per donar sentit o no amb aquest camí de ronda que suposadament el promou l'Ajuntament de Tarragona, és a dir, el principal interessat en que hi hagi aquesta nova via de comunicació entre la platja Rabassada i la platja Sabinosa, és l'Ajuntament de Tarragona, perquè totes dues lògicament estan dins d'aquest terme municipal. I subsidiàriament el Servei Provincial de Costes o la Direcció General de Costa i Mar, que seria l'equivalent a nivell estatal, a nivell del Ministeri de Transició ecològica i reto demogràfico, que em diràs tu que té a veure la transició ecològica con el reto demogràfico. Doncs bé, tenim aquest ministeri híbrid que és qui decideix al final què es pot fer o no en aquesta estreta franja de terreny que separa el mar de l'interior i que es diu, tècnicament, domini públic marítimo terrestre. Com el seu nom indica, és un domini, és un espai públic que pertany a tota la ciutadania, que no se'n pot fer un ús privatiu i que té una part marítima, és a dir, que toca el mar, i una part terrestre que dona continuïtat cap a l'interior.
Hem de dir, però, que ara, de moment, aquest projecte aquesta setmana sabíem que estava paralitzat perquè bé, falten tota una sèrie de coses, no?
Bueno, ara entrarem en detall en matèria, ens ho explicarà millor el Víctor. Jo només volia fer un apunt, perquè aquest tema del camí de ronda es pot fer extensiu a molts municipis de la costa catalana, no només al de Tarragona. Tenim casos semblants, podríem dir amb cert paral·lelisme, com és el cas de Montroig, com és el cas de Salou. Bé, hi ha diferents, com és el cas d'Altafulla, però bueno, Altafulla seria figues d'un altre paner. En qualsevol cas, a Tarragona ja portem uns quants fiascos. Ja portem com a mínim tres de grossos. Un, el Fortí de la Reina, és a dir, habilitar un espai patrimonial que a més a més era zona verda i domini marítimo-terrestre,
que també es parlen de mar,
exacte, convertir-ho en un espai privat, en un ús privatiu, concretament un restaurant. Per sort, els tribunals i una persona que va denunciar van poder desfer aquest desastre. Hi hauria una altra, també, del port de Tarragona, quan van edificar a dins del port tota la zona de la Port Marina Tarraco, que és una zona d'edificis comercials, etc., que en teoria no pot anar a una zona industrial. Però bueno, això també es va legalitzar a política de drets consumados. I l'altra gran pífia que portem arrastrant des de fa molts anys és el famós Mamotreto de la platja del Miracle, que en teoria ja s'ha aprovat la seva demolició, però estem esperant que comenci. Bé, fet aquest preàmbul, dono pas al Víctor perquè ens expliqui una miqueta quin és l'origen d'aquest camí de ronda, el per què l'Ajuntament hi està interessat, per què la Diputació ha quedat entre dues aigües, és a dir, no està concretament ni a favor ni en contra, i perquè hi ha tot un moviment ambiental, veïnal, social, que considera que aquest projecte pot tenir més perjudicis que beneficis. Fes-nos un petit resum tal com ho veus.
Va, primer de tot, bona tarda i gràcies a Joan Ramon per convidar-me aquí, igualment Marina, per donar-me aquest espai per poder parlar sobre aquest aspecte que avui tenim sobre la taula, no?, que és el camí de ronda. I bé, principalment, també per no començar la història des dels seus inicis, no?, farem un petit resum, que com bé sabem aquest espai del Proventor de la Sabinosa és un caramel, un caramel golós, no?, que és un espai que sempre quan s'apropen eleccions o quan venen alguns moments polítics si projecten grans obres faraòniques o grans actuacions, i que això ja ha mobilitzat la ciutadania diverses vegades per paralitzar aquestes aberracions ecològiques, no?, i urbanístiques que s'impulsen des de les administracions per continuar amb el que seria la bombolla immobiliària. En aquest cas, tot i donades el conjunt de lluites, en aquest cas ens trobem al camí de ronda, un camí que realment ja és existent, això sempre hi ha estat, no?, que el camí de ronda és aquest espai al qual ha d'estar lliure perquè la ciutadania o qui vulgui pugui passar caminant lliurement per aquest espai, i el qual actualment es troba en una zona de penya-segats, no?, que diguéssim, a tocar del mar, i que té el seu propi encant per la ciutadania que ha passat per allà diverses vegades de tindre aquest espai natural fora d'una urbanització a la qual estem acostumats, que diguéssim, d'asfalt, no?, o de més materials mobles urbanístics. Què es planteja en aquest camí de ronda? Des de les administracions el que s'ha fet, doncs, és impulsar un camí de fins a 5 metres d'amplada, vull dir, ja no podien canviar la paraula camí per un vial o per una pista, perquè són 5 metres, això és molt d'espai, ja que diguéssim perd la seva part agradable d'aquest camí, d'aquest sender natural, que en la ciutadania, quan va per un camí de ronda, principalment és el que busca, aquesta naturalitat de l'espai. I aquí ens trobem també que en aquest cas, en el camí, hem plantejat el fet de fer una part que sigui ciclable, perquè puguin passar bicicletes, i una altra perquè puguin passar la ciutadania caminant. I ja des del primer punt, en el cas des de l'entitat de Curiositats en Acció, que ens hem ajuntat amb altres conjunts d'entitats territorials locals de la zona, en l'agrupació de la plataforma SOS Costa i Camp de Tarragona, ens hi hem posat aquest projecte per diverses raons, però la més important, la principal que diguéssim, és per lluitar contra aquesta necessitat de l'administració d'urbanitzar aquesta primera línia de mar i perdre els valors naturals que actualment hi són en aquest espai. Des de l'entitat i les altres entitats sempre hem defensat que s'ha de mantindre aquesta part natural amb aquesta bellesa que existeix actualment, que alhora pot significar una certa dificultat per accedir-hi caminant, però que és la gràcia d'aquests camins de ronda, que diguéssim, no? Que no sigui accessible fàcilment per tothom i que alhora aquella persona que vulgui anar per allà doncs sigui conscient que estarà passant per un camí natural, per un camí que pot anar variant depèn del recorregut on es trobi, amb les seves pròpies singularitats, i que no volem que això es converteixi com en un passeig marítim, com pot passar a la resta del litoral tarragoní que tenim, des de la platja la Rabassada, Miracle, fins a arribar al Serrallo, o fins i tot com ha passat a Mont-roig del Camp, no? Llavors, nosaltres principalment què és que defensem? Doncs defensem que no volem que s'hi construeixi, que s'urbanitzi així a primera línia de mar i que des de l'administració respectin aquests valors naturals de l'espai.
D'acord. Jo tinc diverses preguntes. Em ronden pel cap algunes preguntes relacionades amb el que acabes d'explicar. Anirem per parts. I hi ha una pregunta que m'ha vingut ara mateix al cap, que és la següent. Si ja tenim un camí de ronda, per dir-ho així, diguem-li camí de ronda, el que connecta la platja Sabinosa amb la platja Llarga, passant per Cala Romana, passant pels morrots de la Sabinosa, és a dir, ja és un bon exemple d'integració d'un camí natural, transitable. Lògicament, no és apte en tot el seu recorregut, com explicaves, per bicicletes, però tampoc s'ha de pretendre que tota la façana litoral, que és una zona de penya-segats, és una zona, diguéssim, fins a cert punt perillosa, hagi d'estar perfectament preparada per al trànsit de vehicles amb dues rodes, i lògicament, en cap cas, és convenient que aquesta amplada de 5 metres pugui suposar que s'habiliti una pista com a tal per a vehicles de quatre rodes. Ni tan sols en situacions d'emergència és necessari, ja que en casos d'ofegaments, en casos d'emergència, ja hi ha uns equips de costes o fins i tot de Mossos, si no vaig errat, i de gent rurals que poden actuar en aquesta zona marítima, en la zona on hi poden navegar embarcacions. En quant a la zona terrestre, estem parlant, com deies, Víctor, d'un espai que, a més, aquesta és la segona pregunta o la segona qüestió que volia abordar, que és un espai que, si no vaig errat, des dels anys 70 o 80, està ben abandonat, és a dir, el preventori com a tal era un antic lloc on s'hi portava canalla. Hi ha una història fosca darrere d'aquest preventori que molts coneixem. Si busqueu per internet podeu trobar històries fosques sobre què s'hi feia o quin patiment tenien els nens que anaven a parar amb aquest preventori. I quan va passar l'etapa franquista, l'etapa democràtica o la transició, doncs va quedar abandonat. Llavors, aquest estat ruïnós en el que es troba aquest preventori és responsabilitat directa del seu propietari, que és la Diputació de Tarragona. I què ha fet la Diputació durant tots aquests decennis? Absolutament res. Com a molt, hi ha deixat viure, perquè això és un fet, sota el meu punt de vista, és un fet il·legal, hi ha deixat viure un assentament, posem-li X, un assentament, que feia unes tasques de guarda i tenia doncs, fins i tot cabres i una sèrie de elements que no haurien de ser propis d'un patrimoni que és comú i que a més pertany a la Diputació de Tarragona. És un fet totalment irregular. Llavors, aquest caramel, aquesta cosa que comentaves, Víctor, pot ser la justificació per la qual es vol fer aquest camí de ronda? És a dir, el camí de ronda pot ser l'entrada a que després es faci una urbanització, un complex turístic, que és el que des d'alguns grups polítics s'ha proposat?
Sí, bé, començarem per la primera pregunta, el tema cicable. És molt important entendre que els camins de ronda doncs, han de donar possibilitat al pas de que la ciutadania hi pugui accedir i pugui passar lliurement per aquella zona, cosa que actualment ja es pot fer, vull dir, no és que estigui prohibit ni no, que no es permeti, sinó que moltes persones ho haurem passat, i és molt important lluitar contra aquesta idea, no?, de la necessitat, com bé dius, de que els vehicles a dues rodes, a quatre, puguin passar per tots els llocs, no? I en aquest cas podem dir que la necessitat de que existeixi un carril bici en el camí de ronda pel seu pas de la zona del Promontori de la Savinosa és una voluntat única i exclusivament que prové de l'Ajuntament de Tarragona, que diguéssim que és el principal causant. És l'administració la qual ha proposat o determina la necessitat de que hi hagi aquest pas ciclable, cosa que nosaltres creiem que és innecessari. En tot cas, el fet de passar caminant, és lògic que això, al ser zona de domini públic o marítim o terrestre, és obligatori que hi hagi, que ja existeix, però amb les bicicletes no és necessari. I hem de trencar aquesta idea d'haver d'arribar a tots els llocs de qualsevol forma. No, a vegades no s'ha d'arribar de qualsevol forma, i a poder ser, fins i tot a vegades, no hauríem ni d'arribar caminant als alguns llocs, que no és en aquest cas, no? Però, tornant al tema de l'Ajuntament, ha estat l'Ajuntament qui ha demanat aquí existeixi aquest carril bici. Què vol dir això? Que en el cas de que l'Ajuntament es replantegi la situació, podria existir una modificació d'aquest projecte amb la única voluntat que l'Ajuntament de Tarragona digués: mireu, ens ho hem repensat i no és necessari que hi hagi un carril bici pel camí de ronda. Per una senzilla raó i bastant coherent, que és que a 200 metres, a menys de 200 metres, ja està projectat un carril bici per l'antiga Nacional que ja connectarà la carretera de Via Augusta fins a l'entrada de la platja de la Savinosa. Vull dir, en aquest cas també hem de veure com des de l'administració s'està fent una duplicitat urbanística d'un carril bici que nosaltres creiem innecessari. Doncs si ja estàs donant una opció ciclable que ja està aprovada, que és per l'antiga Nacional, que com bé has comentat abans és molt més segura que no pas anar pel camí de ronda amb bicicleta, per quina és la necessitat de potenciar un altre carril bici? I això alhora ho relacionem amb la segona pregunta que ens has fet, que és el que nosaltres creiem que és la porta, no?, la finestra que s'obre i que dona la possibilitat de que en un futur aquella zona tingui major facilitat d'urbanització. De tots aquests projectes que fins ara no han sorgit efecte, que crec que van passar des d'un hotel de 5 estrelles o de luxe, ja ara l'altre dia sortia la notícia que el tema del hub cultural, que encara el tenen pendent, però bueno, d'aquí al 2030, però que no el volen amagar encara volen lluitar per ell, doncs clar, el fet de que tu ja posis una pista de 5 metres d'amplada, facilitant l'accés per tota la ciutadania, facilitant l'accés amb bicicletes, ja estàs, que diguéssim, carregant, estàs destrossant la part natural d'aquest espai i a poc a poc vas afegint elements urbanístics que després, quan ho vulguis acompanyar amb un altre element urbanístic, doncs no sigui tan xocant, no? No sigui una cosa que diguis que impacti tant a la vista, perquè ja t'hauràs anat acostumant a veure aquesta urbanització en aquella zona que ha estat completament verge o per almenys poc modificada durant aquests últims 40-50 anys, com ja has dit, que porta el Promontori tancat. Llavors, sí, la nostra por que també hi ha amb aquest projecte és això, que realment sigui l'inici de l'urbanització d'aquest espai, d'aquest morrot natural que ens queda a Tarragona, lliure d'urbanització. Doncs en aquest cas creiem que aquesta urbanització del camí de ronda permetrà o facilitarà que en un futur es continuï urbanitzant la zona i perdem l'últim morrot que ens queda a Tarragona ciutat verge sense aquestes construccions.
Bé, de fet, jo et comentava el tema dels morrots de la Savinosa, a zona de Waikiki, fins i tot arribant a Tamarit, que s'ha mantingut, aquesta naturalitat, aquesta platja verge. També és cert que en aquella part del municipi de Tarragona hi ha una figura de protecció legal. Es tracta d'una zona especial de conservació, lloc d'interès comunitari, i arriba, si no recordo malament, fins a la desembocadura del riu Gaià, és a dir, tota la zona de Tamarit, Cala Romana, Bosc de la Marquesa, té aquest grau de protecció, i justament això ja impossibilita de per se que s'hi puguin fer determinades actuacions urbanístiques. Tanmateix, en el lloc on estem parlant ara, que és el Preventori de la Savinosa, no té aquest grau de protecció. Aquí hi ha alguna errada administrativa, perquè evidentment si s'hagués volgut protegir era tan senzill com pintar-ho de color verd, per entendre'ns, d'acord? Tot el morrot amb el Preventori en ruïnes, perquè estem parlant d'un edifici al qual no se li ha donat cap ús durant 40-50 anys, com bé dius, Víctor. Hi ha una cosa que aquí sí que aprofito per posar un granet de sorra de part meva, que és en quant a la part ambiental, perquè has parlat, has explicat molt bé la part de l'impacte paisatgístic, la part de la preservació d'espais verges, de la costa, tal com era abans del boom turístic, abans dels anys 50-60, que tenim molt pocs llocs a la costa de Tarragona on encara puguem trobar aquesta costa verge. Però, a més, que és aquesta la part que jo vull aportar, hi tenim una espècie de planta, una planta que està protegida, que és endèmica del litoral mediterrani i de moltes zones de la costa de Tarragona, i és el Limonium giberti, que és un tipus d'ensopeguera. Les ensopegueres, perquè ens entenguem, són plantes que només viuen, la majoria d'elles, a les que ens estem referint, només viuen en una estreta franja de 5-10 metres entre el mar, és a dir, els penya-segats marítims, i a l'interior. Només viuen en aquesta zona de transició perquè necessiten unes condicions de temperatura, humitat i sal, necessiten sal, aquestes plantes, per poder desenvolupar-se, per poder completar el seu cicle vital. A més, es dona la circumstància de que tota la zona estigui protegida o no, tota la zona de penya-segats amb aquest tipus de vegetació, amb presència d'ensopegueres endèmiques, és un hàbitat de protecció a nivell europeu. És a dir, que no s'hi pot fer qualsevol cosa i no s'hi val tot. No podem dir que sí, l'Ajuntament ha donat el vistiplau, que Costes ha donat el vistiplau, i aquí és on vaig. La part ambiental, la part d'avaluació ambiental, s'ha fet bé des del punt de vista de la vostra entitat? Creus que falta alguna cosa? Perquè, clar, deia la Marina, això de moment està aparcat. Bé, el que sabem és que hi ha una aprovació definitiva del projecte, però aquesta aprovació definitiva compta amb tota la tramitació d'avaluació ambiental necessària?
Des de l'entitat creiem que no s'han realitzat les coses adequadament i no s'han contemplat o no s'han valorat i no s'han realitzat aquests estudis que nosaltres creiem que són necessaris per protegir l'existència d'aquestes espècies, no? Que, com bé dius, el Limonium gibertis és una espècie catalogada com a vulnerable, que la trobem en l'annex 2 del catàleg de flora i fauna protegida de Catalunya, i vull dir que ja té un reconeixement sobre la seva importància, i en aquest cas, en la realització del projecte, doncs no es té en compte aquesta importància que se li hauria de donar, que, com bé dius, és un tipus de flora que existeix únicament en una petita franja, i aquest projecte justament incideix completament en aquesta franja on seria el seu espai natural de creixement i el seu hàbitat. També hem estat parlant a vegades amb l'administració, hem compartit alguns punts de vista i ens han dit que, bueno, que aquest projecte no afecta directament a les plantes que s'hi troben actualment. I nosaltres aquí és on entra el nostre dubte o la nostra creència que no es fan adequadament les coses, perquè ja no només és l'afectar al propi peu de la planta que pugui existir avui en dia, sinó que també és afectar a l'hàbitat potencial de creixement i de dispersió d'aquesta flora. I en aquest cas aquest projecte és que incideix completament en tot l'hàbitat d'expansió. I això en el projecte no ho valoren, no ho tenen en compte. nomenen que hi ha la presència d'aquesta espècie, però després passen olímpicament, com si ja ho he dit i ja me n'oblido, no? I això és el que creiem nosaltres que s'hauria de valorar, el fet de protegir aquesta espècie. Es troba en una situació de vulnerabilitat, vull dir que no és una cosa per passar per alt, vull dir, és una cosa bastant important, i nosaltres creiem que s'haurien de realitzar uns certs estudis d'impacte ambiental a la zona per veure realment quina és l'afectació que suposaria la creació d'aquest camí de ronda de 5 metres d'amplada, i alhora també contemplar possibles viabilitats, viabilitats alternatives, disculpa, és a dir, possibles alternatives viables, no? Perquè en el propi espai que hi ha en el preventori existeix ja actualment un camí a pocs metres més endins, el qual podria ser perfectament aprofitable per fer passar la ciutadania per aquell espai. Quin és el problema en fer aquesta variabilitat per la part interior? Bueno, problema realment no n'hi ha cap. L'única cosa és que diguéssim és un document, un papeleo administratiu, no? Perquè la part interior és una cosa de Diputació de Tarragona i llavors, clar, a Costes, que és qui paga el projecte, no pot invertir diners en un domini, en una titularitat d'una propietat que no recau al propi estat. I aquí també, relacionant-ho amb el que ha dit la Marina, de que la situació de que el projecte es troba paralitzat en aquest moment, doncs és en part també per aquest tipus de raó. Perquè per on es vol fer el projecte, el camí de ronda, actualment hi ha alguns espais els quals són titularitat de l'Ajuntament i altres són titularitat de la Diputació. Fins i tot mai s'ha donat una certa importància a aquest espai, i això és el que ha provocat que ens trobem en aquest moment de paralització, perquè no es contempla ni en el registre oficial de l'administració, no es contempla ben bé de qui és la titularitat. Hi ha algun espai d'aquest camí que l'Ajuntament i la Diputació els dos tenen com que és titularitat seva, i clar, només pot haver un titular de l'espai, no? I llavors és on entra aquest dubte administratiu que diguéssim que és el que han de resoldre, i una vegada hagin resolt aquest problema de qui és el titular de l'espai, després ve l'altra part, que és cedir aquestes propietats a Costes perquè aquesta hi pugui actuar. I aquesta és la situació en la qual ens hi trobem ara, per la qual el projecte es troba certament, entre cometes, paralitzat fins que aquests tràmits administratius s'arreglin, no? Es posin, que diguéssim, adequats a la llei, perquè el MITECO, en aquest cas, recepcioni aquesta titularitat per poder efectuar les obres. Llavors, és un espai que sempre ha estat abandonat i només se li dona importància que parléssim quan entra en joc la bombolla immobiliària, l'especulació urbanística. És l'únic moment sempre en el qual s'hi posen a treballar i a organitzar aquest espai, que realment una vegada s'hi posen, això, les administracions veuen que hi ha alguns requisits legals que no són del tot adequats a normativa i que s'han de posar les piles per adequar-los, no? I que siguin correctes.
Està molt bé aquest aclariment que ens acabes de fer, Víctor, sobre aquesta duplicitat de competències o fins i tot indeterminació en alguns trams del recorregut o del traçat d'aquest camí. Jo volia anar una mica més enllà, perquè aquí hi ha una altra administració que està quedant a l'ombra, i jo crec que estan quedant a l'ombra perquè ells volen quedar a l'ombra, i és el Departament del Govern de Catalunya, el Departament de Territori, que és qui finalment ha de decidir si el projecte té uns efectes significatius sobre el medi ambient i, lògicament, sobre les espècies de plantes, animals, dels hàbitats. I aquest departament podríem dir que brilla per la seva absència, perquè jo m'he llegit la resolució i a la resolució, a l'aprovació definitiva del projecte, es diu que s'ha demanat l'informe preceptiu, a més preceptiu, al Departament de Territori, i que no s'ha rebut cap informe ni favorable, ni desfavorable, ni neutre. No s'ha rebut res del Departament de Territori, i el que ha fet la Direcció General de Costa i Mar és dir, val, com que no tenim informe ambiental del organisme ambiental, de l'organisme que ha de decidir si hi ha impacte o no hi ha impacte, o si és favorable o desfavorable, com que no ho tenim, donem per bo a l'informe favorable de l'Ajuntament de Tarragona, que justament no té ni una sola competència en l'àmbit d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, perquè això correspon, insisteixo, al Departament de Territori. Davant d'aquesta mancança, Víctor, us heu plantejat des de la vostra entitat alguna acció legal per poder dir, ep, un moment, aquí falten coses?
Sí, com bé dius, davant d'aquesta falta, no, de compliment administratiu d'aquells documents preceptius, des d'entitat ens estem plantejant el fet de veure la possibilitat de presentar, no, algun tipus de recurs o veure alguna cosa, però almenys demanar el fet de que hi ha un conjunt de documents necessaris per fer aquestes actuacions, i en aquest cas des del Departament de la Generalitat, que és el competent i el garant per defensar la presència d'aquestes espècies, no ha parlat, vull dir, ha fet un silenci total, cosa que les altres administracions han aprofitat, doncs, per, com bé dius, per tirar endavant el projecte, i és un document obligatori. I en aquest cas no existeix, en el procés d'aquest projecte, no existeix cap document, com bé dius, que ni que digui ni que sí ni que no. Llavors, abans de fer qualsevol cosa, és necessari que existeixi aquest posicionament. I en el cas de que es digués que es permet fer aquest projecte, seria necessari també que hi hagués una resposta motivada de quines són les raons per les quals creuen o determinen que aquest projecte es pot efectuar sense que tingui alguna afectació al medi natural. Però clar, és com bé has dit, és que no existeix cap document, i això nosaltres creiem que vull dir, és un incompliment de la normativa administrativa que ja actualment i que s'ha de complir, s'ha de donar compliment, i les administracions no ho estan fent. I és necessari que hi hagi aquesta protecció per part de l'administració, que hi hagi el garant de protecció del medi ambient, perquè en el cas de que no hi hagi, que no existeix aquest document com és actualment, i les demés administracions sent conscients de que aquest informe preceptiu és obligatori i no hi és, que ens plantegem que estem entrant en un possible delicte de prevaricació, perquè clar, les administracions són conscients de que això ha d'existir i no existeix i continuen endavant. Vull dir, hem de ser una miqueta responsables. Si bé exigim a la ciutadania que ha de ser coneixedora de la llei per executar qualsevol cosa avui en dia, l'administració hauria de donar exemple, i en aquest cas no ho està fent. És més, passa per sobre, i no hi ha cap administració de major nivell o de menor nivell que li digui a la Generalitat, escolteu, que necessitem aquest document i no ens esteu presentant. No, tots aprofiten aquest silenci administratiu per continuar endavant. I això no pot ser, i això és un greu incompliment normatiu. I aquí és on estem plantejant realment si presentar un conjunt d'al·legacions vers aquest incompliment, perquè no s'està complint la llei, la normativa. I això és una obligació que s'ha de fer, i sobretot ja quan estem davant d'una afectació a una espècie vulnerable, que està en el catàleg d'espècies amenaçades de flora i fauna de Catalunya.
De fet, clar, jo estava pensant ara amb la qüestió competencial, i lògicament hi ha una llei a nivell estatal d'avaluació d'impacte ambiental per plans, per programes i per projectes, és a dir, van fer una refosa, perquè abans hi havia diferents lleis, no eren el mateix els plans, els programes que els projectes, van fer una refosa i van unificar criteris per facilitar, doncs, aquest tràmit necessari en molts casos d'avaluació ambiental. Llavors, a Catalunya tenim aquesta competència transferida al Departament de Territori, per això jo insisteixo en que aquest departament, i en concret el seu delegat territorial a Tarragona, al qual convidem a venir aquí a aquest programa, a Tarragona Ràdio, el senyor Laureà Giné i Benages, que ens expliqui com és possible, davant d'aquest projecte que afecta plenament, directament, a una espècie, com molt bé has explicat, Víctor, protegida, inclosa al catàleg de flora amenaçada. De fet, la darrera actualització del catàleg de flora amenaçada segueix estant a l'annex 2, és una actualització de l'any passat, del 2023. Com és possible, senyor Laureà Giné Benages, que el seu departament, en aquest cas, en la competència que a vostè li correspon, no hagi emès cap mena d'informe, que és el que ha requerit a la Direcció General de Costa i Mar a través del Servei de Costes a Tarragona. Aquesta és una pregunta que queda en l'aire i aprofito per recordar també amb aquest càrrec polític que abans havia estat càrrec tècnic de l'administració pública, aprofito per recordar-li també, relacionant-ho amb això que comentaves, Víctor, de la possible prevaricació. Aquí no hi ha prevaricació per part de l'Ajuntament o de la Diputació, perquè ells no tenen l'obligació de demanar aquest informe. Com a molt, hi podria haver prevaricació per part de Costa o de la Direcció General de Costa i del Departament de Territori, perquè no ha complert el requeriment que mana la llei, tant l'espanyola com l'adaptació que es va fer, la transposició que es va fer a la normativa catalana. Vull nomenar només un cas que ha sortit a premsa fa molt, molt poquet, crec que fa dos dies o tres, que és que, degut al silenci administratiu, el projecte eòlic que s'havia plantejat, un megafaraònic projecte eòlic a la zona del Maestrazgo, l'anomenat clúster del Maestrazgo, a la zona de Terol, província de Terol, doncs ha quedat paralitzat degut a que hi ha aquest silenci administratiu. Clar, parlem de projectes a nivell estatal, com és el cas del clúster del Maestrazgo, però és que els camins de ronda també són d'àmbit estatal, perquè el domini públic marítim o terrestre no és un àmbit de competència local, sinó que pertany a l'Estat, tant la tramitació com l'execució, com la vigilància de les actuacions que s'hi facin. Com ho veus? Podríem trobar aquest paral·lelisme entre el que passa o el que ha passat al clúster del Maestrazgo a Terol amb aquesta actuació més petita, però que també té un impacte important?
Des del nostre parer, sí, perquè sí, bé, com dius, el projecte del Maestrazgo era una cosa faraònica, no molt més gran que diguéssim que aquest camí de ronda. La normativa no diferencia sobre si és un gran projecte o un petit projecte. La normativa el que regula i el que defensa és el fet de que pugui haver una certa afectació i que s'han de fer uns tràmits administratius necessaris per veure aquestes possibles afectacions. En aquell cas no hi era aquell document que era preceptiu, llavors s'ha paralitzat. En aquest cas no hi ha el document que és preceptiu, llavors també s'hauria de paralitzar. Vull dir, és que estem parlant d'un procés, d'un document necessari regulat per llei, i si les coses no s'estan fent adequadament, s'han de paralitzar i fer-les com toca, perquè una vegada construïm i destrossem aquell espai, la recuperació d'aquella espècie serà molt més complicada, si és que es pot arribar al punt de recuperar-la. I en aquest cas ja no estem parlant sobre els peus, com hem dit, estem parlant sobre l'hàbitat. Llavors nosaltres creiem que sí, que és totalment relacionable i que l'administració, en el cas que ens estigués escoltant, doncs s'haurien de replantejar, i estaria molt bé que ells mateixos d'ofici, no?, paralitzessin aquest procés per realitzar aquests documents i aquests estudis necessaris que actualment no hi són. Nosaltres els animem a que ho facin ells voluntàriament, si no, doncs bueno, ens haurem de plantejar aquest fet de presentar un recurs a aquesta aprovació definitiva que ja va ser feta per obligar-los a fer el compliment de la normativa. Ara és una miqueta trist que haguem de ser les ONGs que de forma voluntària haguem d'invertir temps i dedicació personal de la nostra vida pròpia per fer el seguiment a l'administració d'aquelles obligacions que no està fent de gent que està cobrant per fer la seva feina, no? A vegades sembla que vivim en un món al revés, és a dir, els que tenen l'obligació no ho fan i després altres persones de forma altruista són els que hi han de dedicar aquest temps i aquests esforços a obligar-los a que ho facin. Del nostre parer, com bé dius, sí, s'hauria de paralitzar i fer obligatòria la presentació d'aquest document.
De fet, jo crec que el paper important, i d'això en vam parlar la setmana passada amb l'Antoni Ferran, que vam parlar d'entitats, plataformes, del moviment ambiental a Catalunya, jo crec que aquesta part voluntària, aquesta part social, aquesta part veïnal fins i tot, és imprescindible. Aquest és el que dona sentit a que hi hagin entitats locals que es preocupin de temes locals, perquè ja sabem que hi ha altres entitats d'àmbit més generalista que tenen certes limitacions quan es tracta d'un tema molt local i, per tant, doncs, directament o no hi entren o hi entren d'esquillevis, no? De forma més o menys dissimulada. Jo agraeixo en aquest cas doncs, la implicació de la vostra entitat d'Ecologistes en Acció en aquest assumpte en concret. I, de fet, ja que arribem al final del programa, m'agradaria que ens expliquessis aquesta acció que hi ha programada per dissabte des de la plataforma. Bueno, ho explicaràs tu millor que jo. Hi ha una cadena humana programada per aquest dissabte. Dóna'ns les pinzellades d'aquesta acció, com es farà, quan es farà, on es farà.
No és la primera que es fa, ja es va fer ara fa just dos anys.
Ara no ho sé pas del temps, el porto una miqueta malament així de memòria, però sí, no és la primera, ja es va fer una altra, i però justament aquesta acció serà aquest dissabte pel matí, amb el qual es realitzarà una cadena humana per demanar a l'administració la paralització d'aquest projecte pels greuges ambientals que pot suposar la creació d'aquest camí de ronda a 5 metres d'amplada.
Qui organitza, perdona?
Aquesta acció l'organitza la plataforma SOS Costa i Camp de Tarragona. És una plataforma que ja porta temps també lluitant per l'obertura de l'espai del Plantó de la Sabinosa i també oposant-se a altres projectes, que és una plataforma en la qual està englobada per moltes entitats locals del territori, i la idea d'això doncs és acordonar, no?, fer una cadena humana en tot el perfil del terreny de la Sabinosa a part denunciar aquest greuge. Es faran, hi ha com dos punts de trobada, que diguéssim un seria la part de la Rabassada per començar la cadena per allà, o l'altre podria ser la part de la Sabinosa, que diguéssim rodejant completament el que seria el terreny del preventori de la Sabinosa. Animem a tota la ciutadania a participar-hi, és aquest dissabte pel matí a les 11:30, crec, si no recordo malament, diria que és a les 11:30, i a les 12 hi haurà lectura al Parlament, i més que res demanem aquest suport social doncs, per fer recapacitar l'administració sobre la necessitat o no de fer aquests projectes urbanístics a primera línia de mar, i que per almenys vegin, ja que l'administració, que hauria de ser la garant de protecció de l'espai, no ho és, doncs que per almenys la força popular de la ciutadania sigui la garant de protecció d'aquests espais naturals i ambientals que queden a la zona de Tarragona, i intentar fer recapacitar l'administració sobre si el plantejament d'aquests projectes que estan aprovant són els adequats per també aquesta situació de canvi que ens trobem, no, ambientalment, o si volen continuar amb com dic personalment, amb l'especulació urbanística i del totxo i la construcció i basar una economia a la construcció de nou fins que torni a veure una altra bombolla i tornem a caure i bueno, continuem amb els errors de sempre. Llavors, en aquest cas, doncs això, animem a la ciutadania a participar aquest dissabte a la cadena humana, a dos punts de trobada, a la platja de la Rabassada, a tocar amb l'entrada del preventori de la Sabinosa, o a la platja de la Sabinosa, a tocar l'entrada que hi ha també allà al preventori.
Molt bé. Bueno, de fet, jo recordo que ja en el passat, ja fa uns quants anys, es van fer una sèrie de cadenes humanes per preservar l'entorn de la platja llarga, i en aquella ocasió, no sé si tenia alguna cosa a veure el color polític o no, vull pensar que no, però en aquella ocasió doncs, hi va haver resultats satisfactoris i es van aturar algunes actuacions que eren força agressives amb l'entorn de la platja llarga i zones properes. Bé, jo deixaria aquí, si tens alguna pregunta per la nostra convidat, Marina, jo ja marxaré.
Ah, ja te'n vas?
Sí, ja us abandono.
Ja t'he d'acomiadar.
I ja saps que si no em converteixo en carabassa.
moltes gràcies, Joan Ramon Mendo. Queden 4 minuts, Víctor, no marxis. Entenc que no serà l'única acció que teniu prevista, o de moment és l'única acció que teniu prevista al voltant de tot aquest tema?
Si tot va bé, esperem que no facin falta més accions, no? Que amb això ja es pugui paralitzar. Però bueno, si no hi ha aquest canvi de pensament de la part política, doncs haurem de continuar amb les accions, n'haurem de fer de més, tot per paralitzar aquesta aberració ecològica i ambiental que volen fer al litoral de Tarragona.
En aquest sentit, Víctor, també és un espai que s'han plantejat diverses propostes. En cap cas s'ha plantejat enderrocar l'edifici del preventori, com vosaltres heu defensat en més d'una ocasió, no?
Sí, clar, allà ens trobem que hi ha diversos edificis, no?, en aquella zona d'antic preventori. Són construccions que estan catalogades com a bé cultural d'interès local, un bé cidlo, que diríem, i a partir d'aquesta no, defensen que no és possible aquest enderrocament. Nosaltres des de la plataforma i també des de Col·legis en Acció el que sempre hem defensat és el fet de dir de l'edifici principal, no, el que agafa de cara al mar, que diguéssim, que és la imatge que tothom sempre té més visual quan parles de plantilla Sabinosa, doncs poder ser, mantindre aquesta construcció, no, rehabilitar-la i donar-li un ús social, no un ús privat, un ús social, però la resta d'edificacions, amb el seu estat de degradació que s'hi troben, no és necessari rehabilitar-les. El seu seria, doncs, treure, no, aquesta urbanització de primera línia del mar i tornar a renaturalitzar aquell espai, que la vegetació torna ni a guanyar aquella zona, que sigui un espai verd de gaudi i d'ús social, això és el més important, i és una acció que administrativament és possible, vull dir, depèn de l'Ajuntament el fet de la catalogació i la descatalogació, podríem descatalogar part d'aquests edificis, no tots, i mantindre'n algun com de recordament també de lo que va ser, explicar la història, perquè això tampoc no s'ha de perdre, però no és necessari mantindre tots aquests edificis o, com en alguns projectes, fins i tot ampliar-los, no?, que és el que es contemplava.
I ara sí, per anar acabant, que el projecte hagi quedat aturat, perquè no ha quedat suspès, o es va deixar molt clar que l'aturaven, de moment estava en pausa, però no quedava suspès. Què creus que pot suposar? Creus que pot suposar que a la llarga, si hi ha més traves administratives, s'acabi descartant del tot?
Clar, això el que suposa que es descarti del tot o no ja es veurà, però clarament el que demostra és que és una falta, que diguéssim, de cohesió administrativa i de plantejament del projecte adequat a la normativa. I això ja diu molt. Venint de les administracions, no, que hi ha aquests problemes, doncs és el que demostra que és un espai abandonat en el qual intenten fer a partir de pedaços a intentar-lo aprofitar. Aquesta paralització és temporal, són uns canvis de registre i una cessió d'espais que al ser tota administració no hi haurà cap tipus de problema perquè es poden posar d'acord bastant ràpid en aquest cas, però nosaltres creiem que això és un exemple de veure, no, la falta de cohesió i de lògica d'aquest projecte i de la necessitat de que existeixi.
Doncs moltes gràcies, Víctor Álvarez, d'Ecologistes en Acció, per estar aquí amb nosaltres un cop més. Moltes gràcies en Joan Ramon Mendo, que ve cada setmana, ja ha marxat, que té pressa sempre per marxar. Nosaltres ens hem d'acomiadar aquí, però la setmana que ve en Joan Ramon Mendo tornarà acompanyat del Toni Ferran. Veurem quins temes ens porten. I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 27 de novembre del 2024. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Fins demà, que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. like a black hole.
Spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Europa no